Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Dues coses sobre el programa d'avui. Com no pot ser d'una altra manera, avui parlarem d'aquesta barbaritat que és el Girona, de l'enorme plaer que dona veure el jugar a futbol, de com fins i tot et planteja si els de Mitchell juguen a un altre esport que el Barça o el Madrid, per exemple. Una mica aquella sensació de quan mires un partit de la Lliga Espanyola després d'haver-ne mirat un de la Premier. Vaja, d'aquesta meravellosa bogeria que viu Montilivi i que ha arribat fins al punt, atenció, d'esgotar totes les samarretes de l'equip. De fet, avui començarem la tertúlia habitual una mica més tard, a quarts de 10. Jo crec que ha estat més que justificat. Abans, Jordi Bosch, Santi Segurola i Miquel Agut i Lluc Salelles, l'alcalde d'aquesta ciutat que fa mesos que és una enorme festa. Però avui, a partir de les 10, també farem un cas del contenidor del món a RAC1. És un d'aquells que difícilment se solucionarà perquè la llei és la que és, malauradament, però és un d'aquells que et permet posar sobre la taula un tema de debat. Si ets menor d'edat, refugiada de guerra, i et vols quedar on ets, però la teva tutora legal, que viu al teu país d'origen, que encara està en guerra, et reclama? Hi ha alguna cosa a fer? Se't pot endur realment contra la teva voluntat i la de la teva família d'acollida? El contenidor és, sens dubte, un dels millors espais que existeixen a la ràdio, no només de RAC1, sinó de la ràdio d'aquest país en general. És una idea fantàstica, és molt gratificant, de vegades també frustrant, però malgrat tot això, realment és una llàstima que existeixi. És una pena. Està molt bé que hi sigui, ha ajudat i fins i tot ha arreglat la vida a moltíssimes persones en aquests últims anys, i que continuï sent així, tant de bo, però no hauria d'existir. En un món just, no hi hauria contenidor del món a RAC1. Fa mal pensar que la gent, tot sovint, no tingui cap altra més opció que trucar a la ràdio, desesperada, i explicar què li passa per, almenys, intentar solucionar-ho. En un món just, el contenidor no existiria perquè, bàsicament, no seria necessari. S'ocuparia dels problemes de la gent qui se n'ha d'ocupar. Però, com que no vivim en un món prou just, ni sembla que això hagi de canviar gaire, almenys a curt termini, com ens agrada dir, aquesta és la vostra ràdio, aquest és el vostre programa. Compteu amb nosaltres, perquè nosaltres sí que hi serem. Són les 8 i pràcticament 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous 4 de gener del 2024.
I comencem el dia amb menys fred que ahir, però el cel continuarà mig ennuvolat i entre aquesta nit i demà arribarà un canvi de temps que ens portarà pluja per rebre els Reis d'Orient i també vent, neu al Pirineu i temperatures més baixes.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, l'accident a la Ronda Litoral en sentit sud complica molt la circulació, acumulant fins a 8 quilòmetres de congestió des del Fòrum fins a la Ciutat Vella i algunes cues també en sentit nord. A l'AP7 també es talla un carril per un altre accident a l'altura de Roda de Barà en sentit Tarragona.
De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la gesta d'aquest Girona, que ha tancat la primera volta com a campió d'hivern, després de guanyar amb èpica contra l'Atlètic de Madrid el descompte per 4-3, però abans tenim tot Catalunya, sobretot els més petits, però també pares, mares, avis i àvies, i en definitiva tothom, pendent de si demà els Reis arribaran amb pluja o no. Des de fa un parell de dies que els meteoròlegs ens avisen que la cosa no pinta gaire bé i per això és important que, ara que falten poc més de 24 hores per les cavalcades, donem un cop d'ull a la previsió meteorològica.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
A veure, la gran pregunta. Tindrem pluja a l'hora de les cavalcades i on?
És molt probable que estigui plovent a l'hora de les cavalcades a les comarques de la costa i el prelitoral de Barcelona, Girona i Catalunya Central. Serien aquestes tres zones on hi ha més possibilitats de pluja per acabar el divendres. Tarda vespre, entre les 5 i les 8, 9, són les hores que podria coincidir aquesta pluja amb les cavalcades dels Reis d'Orient. També alguns ruixats, però menys importants, a les comarques del nord de Tarragona, cap al Camp de Tarragona, la zona del Penedès, fins a l'Alt Camp, fins i tot el Tarragonès, però en aquestes zones ja serien ruixats més inconexos. A banda, on no hauria de ploure, és la zona del Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, bona part de les Terres de l'Ebre podria quedar al marge. I també zones de ponent, com els Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Noguera, podrien quedar al marge. En canvi, el Pirineu, el vessant nord, sobretot, i la banda de Girona, aquí els ruixats també podrien arribar entre la tarda, el vespre i la nit, a més en forma de neu a partir d'uns 1.500 metres inicialment, per baixar de cara al vespre i la nit per sota ja dels 1.200 metres i fins i tot per sota dels 1.000 al vessant nord. O sigui que fins i tot ses majestats podrien arribar amb neu en zones com la Vall d'Aran, sí, ho fan més de matinada, allò. I després, sobretot, el plat fort de pluja es veu entre la tarda, el vespre i la nit a les comarques de Barcelona, la Catalunya Central i Girona. Ho haurem d'anar seguint, minut a minut, evidentment, és una previsió i fins l'últim moment no sabrem exactament com es distribueixen aquests ruixats al país, però sí que es veu clarament, doncs, que la meitat és i el centre del país podrien ser les zones que a la tarda, vespre, s'animi la pluja altre cop, i diem s'animi altre cop perquè tindrem un primer front aquesta nit de dijous a divendres, demà al matí encara pot ploure moltes comarques, migdia una treva, podrien obrir-se clarianes, però serien clarianes traïdores esperant aquesta pluja ja a últimes hores. Per tant, tarda vespre, amb possibilitats de pluja, a la mateixa ciutat de Barcelona és molt probable que afecti la cavalcada.
Ara ho deia el Martí, ho haurem d'anar seguint minut a minut. I això és el que farem durant tot el dia d'avui i demà, ja us anunciem que durant la tertúlia, per tant, quan quedaran 8-9 hores perquè comencin les cavalcades, per donar la benvinguda a ses majestats, el Martí vindrà aquí a l'estudi i intentarem dibuixar un mapa gairebé poble per poble, ciutat per ciutat, al màxim de precís possible amb aquesta previsió d'aigua durant les cavalcades, una estona abans, durant, després, i anirem dibuixant així perquè doncs tots els pares, mares, àvies, nens, tothom pugui anar amb el màxim de certesa possible a rebre els Reis d'Orient. Per cert, ja que et tinc aquí, Martí, volies dir alguna cosa més?
No, i afegir també, més enllà de la pluja, que les ventades ja seran més considerables a l'Alt Empordà, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona. Per tant, allà on no plogui, la notícia de les cavalcades serà també el vent del nord, la tramuntana, el mestral, que ja començaran a bufar amb força en zones de l'Alt Empordà, als cims del Pirineu i també les comarques del sud. Per tant, precaució, aquestes cavalcades una mica mogudes amb el vent en aquestes comarques on el vent ja pot superar puntualment els 80 o els 90 km per hora, i després es quedarà el fred. Per tant, més enllà de pluja, de neu i de vent, també ses majestats ens portaran un ambient clarament més fred de cara al cap de setmana.
I anava a preguntar que, ja que hi som, com pinta el dia d'avui?
Sí, avui és un dia d'impàs, encara com ahir, amb força núvols, tot i que veurem més el sol, un cel enterbolit mig ennuvolat, amb el permís, això sí, fins a mig matí, d'aquests bancs de boira que han de tornar a ser protagonistes a l'interior, cap al Pla de Lleida, a punts de la Catalunya Central, com la Plana de Vic. Fins a mig matí s'han d'anar trencant aquests núvols baixos, per tant, més estones de sol de cara al migdia, un ambient força semblant al d'ahir, moltes màximes de 12-18 graus, esperant aquesta baixada de temperatures i el canvi de temps que tindrem a partir d'aquesta nit, amb ruixats a ponent, de nit i matinada escombrant bona part del país, però seran pluges en general poc importants i molt menys per revertir la situació de sequera actual.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
En qualsevol cas, que tothom estigui tranquil, perquè ses majestats ja han dit que no cal patir per la pluja, que amb ells no els hi farà la guitza en cap cas una mica d'aigua, almenys pel que fa a la cavalcada més multitudinària del país, que és la de Barcelona, segons l'Ajuntament de la ciutat. En cas que plogui, Melcior Gaspar i Baltasar estaran preparats. Ho va dir el regidor de Cultura, Xavier Mercè, a la presentació de la cavalcada.
Tenim previst tots els dispositius necessaris perquè la cavalcada no pateixi. Hi ha manera de cobrir, de tapar els participants. Tenim espais per tot tipus d'eventualitats i, per tant, a no ser que hi hagi el diluvi universal, no hauria de passar res estrany. S'ha d'estar preparada i, en tota seguretat, el que demanem és que els Reis, que segur que ho faran, el patge els hi farà arribar. És que si plou, que ja aniria bé, però que just un cop hagi acabat la cavalcada.
I afegia detalls en una entrevista al 9C de RAC1 al director de programes culturals de l'Ajuntament, l'Esteve Caramés, que assegura que tenen tots els escenaris previstos.
Tenim capelines per tots els participants, tenim les carrosses tapades. Dues coses, la seguretat de tot, que vol dir, doncs, tots els temes elèctrics, que quedi tot ben segellat i que per tots, doncs, sigui segur,
que ningú no prengui mal i que sigui còmode. Ens mullarem, sí, ens mullarem, però mirarem que això sigui el més còmode.
L'únic que podria canviar, diu, és que, depenent de la intensitat de la pluja, la cavalcada podria anar una mica més de pressa o una mica més lent. Més enllà de la pluja, la cavalcada de Barcelona tindrà algunes novetats aquest any. Per primera vegada, al migdia, els Reis d'Orient saludaran des del mar els nens que els vagin a veure a l'Espigó del Gas, a la Barceloneta. Però no tocaran terra ferma fins a les 4 de la tarda. Una altra novetat és que dos dels Reis, Gaspar i Baltasar, estrenaran carrossa. En té més detalls la Bàrbara Padilla.
Aquest any els Reis d'Orient s'avancen i al matí ja navegaran per les aigües de Barcelona. Entre les 12 i la 1 del migdia se'ls podrà saludar des de l'Espigó del Gas. Estaran acompanyats de diverses embarcacions amb motiu de la Copa Amèrica de Vela que es farà aquest any a Barcelona. Així ho va explicar ahir el patge reial Gregori en el missatge que li han fet arribar a ses majestats.
En motiu de que la Copa Amèrica de Vela estarà a la ciutat aquest 2024, la nostra arribada serà una mica abans, ja que entre les 12 i la 1 del migdia ens podreu veure passar per altra mar, acompanyats d'un estol d'embarcacions.
A 4:45, els Reis baixaran del vaixell i entraran a la ciutat pel Portal de la Pau. Rebran les claus de la ciutat i a les 6 començarà la cavalcada, que tindrà el recorregut de l'any passat, sense passar per les obres de Via Laietana, i dues carrosses noves, la de Gaspar i Baltasar. Sortiran de Marquès de l'Argentera, aniran cap a Colom, passaran per Paral·lel i acabaran a Maria Cristina. Repartiran, en total, 5 tones de caramels.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8:11, ara sí, com dèiem, el Girona és un espectacle, continua fent història a primera divisió i tanca una primera volta apoteòsica. Ahir els de Mitchell van guanyar 4-3 l'Atlètic de Madrid a Montilivi amb un golaç d'Ivan Martín al temps afegit i arriben a l'equador de la temporada co-líders de primera. Després de 19 jornades, 19 ja, el Girona té 48 punts de 57 possibles, tants com el Madrid, que ahir va suar de valent per guanyar 1-0 al Mallorca i que va per davant gràcies a la diferència de gols. Però, més enllà d'això, que ja és bestial per si sol, el que és realment significatiu és que el Girona té 13 punts de marge sobre la Champions. 13. I 20 sobre el Betis, que ara mateix és el primer equip fora d'Europa. 20, que es diu aviat. I tot això després d'acabar la primera volta amb 15 victòries, 3 empats i només una derrota. La primera part d'ahir contra l'Atlètic de Madrid va tornar a ser una exhibició de futbol a l'alçada dels equips més grans d'Europa, per part d'uns i altres, tot s'ha de dir. I la capacitat de guanyar a última hora, quan més patia l'equip, és d'equip que té fusta de campió, malgrat que des de dins del club, i ja fan bé, es vulguin expulsar la pressió al màxim possible. L'arrencada del Girona va ser fulgurant. Dobbik va tenir una ocasió claríssima només començar i Valeri va obrir la llauna abans dels 2 minuts.
La plata, Valeri controla la frontal, va xutar Valeri, xuta!
L'Atlètic de Madrid va reaccionar molt bé i Morata va empatar el quart d'hora de partit, però Savinho va aprofitar una errada defensiva dels de Simeone per tornar a avançar el seu equip. La festa va continuar a Montilivi a 7 minuts pel descans i després d'una jugada córner, Daley Blind feia el 3-1 i desfermava l'alegria del Girona.
I va Aleix, no hi ha rosca perquè va rasa per Ivan Martín, que la torna Aleix, controli ara sí, centrada, la toca Daley Blind, gol!
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 Però Morata va posar aigua al vi, va tornar a marcar abans del descans, aprofitant un bon final de la primera part de l'Atlètic de Madrid. De fet, podrien haver anat 3-3 a la mitja part, però van anul·lar el gol per fora de joc. El davanter madrileny, que va acabar amb un hat-trick, va empatar, com dèiem, el partit al principi de la segona part. L'Atlètic va apretar tota la segona part, però quan semblava que el Girona feia figa i que signava ja l'empat, va aparèixer Ivan Martín per fer esclatar Montilivi amb un golaç per l'escaire després d'una jugada de fe amb pentes i rodolons.
Juga la frontal per Ivan Martín, entra a l'àrea, prova el retall, remata!
Gol!
Ja el sentiu. Va ser a Montilivi el Miquel Agut.
En una volta sencera de Lliga, el Girona suma 48 punts, només un menys que en tota la temporada passada. No és estrany que Montilivi acomiadés la nit així. Després de la primera victòria contra l'Atlètic de Madrid, una nit apoteòsica, com se'n recordaran poques gràcies a un gol d'Ivan Martín. Mitchell es va rendir al migcampista.
El gran desconocido, ¿no? De un poco del juego del equipo y de lo que aporta. Pero hay algo muy bonito que les he dicho siempre dentro del vestuario, que es a los que te tienes que ganar es a tus compañeros, y eso los tiene ganados.
Un tècnic que manté que el seu equip no és un gran, però que sí manté un discurs d'equip gran quan es refereix a jugadors del seu equip que volen fitxar d'altres clubs.
Yo veo jugadores que están disfrutando mucho del Girona y que quieren estar aquí y quieren hacer historia aquí, entonces, bueno, de puertas hacia afuera no se puede tocar mucho, pero nosotros dentro creo que tengo la sensación de que los jugadores están disfrutando mucho.
El Girona tornarà a jugar dissabte, dia de Reis, al Camp de l'Elx, en el partit dels setzens de final de Copa.
Gràcies, Miquel. Qui també va dir-hi la seva va ser el gran protagonista del partit, Ivan Martín, l'autor d'aquest golaç, que bàsicament va ser fe. Va ser fe. Va ser fe i tenir l'èpica del costat. Perquè aquell xut se'n podria haver anat directament al Ter, o bé haver caigut aquí a la redacció de RAC1, o podria haver anat a les mans del porter fluixet, però no, va anar a l'escaire per guanyar els 3 punts i imposar-se a l'Atlètic de Madrid. El migcampista basc va agrair la confiança de Mitchell i va aprofitar per reivindicar-se a Movistar.
Algunos compañeros me tienen como el infravalorado, yo me dedico a entrenar día a día, así que es verdad que redes sociales y todo eso no lo manejo tanto como otros compañeros, pero bueno, lo que te digo, estoy contento por jugar todos los minutos que estoy jugando y es lo que hay.
Per cert, a Montilivi la bogeria amb el Girona és tal que si voleu una samarreta de l'equip, ara mateix no n'hi trobareu cap, perquè estan totes exerides, absolutament totes. Avui els diaris es tornen a fregar els ulls amb el Girona i coincideixen que l'equip de Mitchell ja és candidat, òbviament, a guanyar la Lliga. N'informa l'Albert Pedrol.
El diari de Girona, Marc Brugués, titula La fe d'un equip campió i destaca que el partit d'ahir va ser èpic. Diu que Montilivi va tornar a vibrar veient com el seu equip devorava l'Atlètic de Madrid i afegeix que Ivan Martín es va vestir d'heroi en un desenllaç apoteòsic. Santinolla Mundo Deportivo escriu que els qui dubtaven que el Girona era un candidat seriós i sòlid han tornat a quedar en evidència. El diari Sport apunta que al Girona li queden cada vegada menys pàgines d'història per omplir i l'esportiu exclama apoteosi i diu que el Girona és clarament candidat a tot. La Vanguardia parla de triomf sublim del Girona i apunta que l'objectiu de lluitar per la Champions l'any que ve se li comença a fer petit. A l'Ara, Jordi Bofill escriu que Montilivi és el nou teatre dels somnis i que el partit va ser elèctric des del principi, i a Madrid, Alfredo Relaño, el diari AS, afegeix que cada partit dels de Mitchell és extraordinari i que la nit d'ahir a Montilivi va ser llegendària, i el Marca, Alberto Barbero, escriu que Montilivi ha descartat l'Atlètic de Madrid de la lluita per la Lliga gràcies a un partit èpic.
I escoltem ara el comentari que signa el director i presentador dels Supersports de RAC1, Xavi Puig.
Ja sé que tot és futbol, que és futbol un Salernitana 0, Sassuolo 0 i un Cádiz 1, Getafe 0. Però a mi doneu-me el futbol que vam veure ahir a Montilivi, un 4-3 majestuós entre el Girona i l'Atlètic de Madrid, amb alternatives, amb ocasions, amb valentia. La primera volta del Girona és de campió de Lliga. El joc de la primera volta del Girona és de campió de Lliga. La proposta futbolística del Girona en aquesta primera volta és de campió de Lliga. L'entrenador que té a la banqueta el Girona és de campió de Lliga. 48 punts a la primera volta és d'equip campió de Lliga. Però la lògica, que no té lògica, porta a pensar i dir des de dins i des de fora que no pot ser, que el Girona no pot ser que sigui campió de Lliga. I les coses que sembla que no poden ser, al final són les més celebrades. Si un nen de 16 anys, que sembla que en tingui 45, és capaç d'arribar a una final del Mundial de Darts, per què un Girona adolescent no pot guanyar la Lliga? La inconsciència de la joventut comporta disgustos, però també fites inesperades i alhora molt i molt justes. Ja sé que tot és futbol i també tot és cafè, però el d'algunes màquines és pitjor que un Salernitana 0, Sassuolo 0.
Moltes gràcies, Xavi Puig. El Madrid, per la seva banda, li va costar Déu i ajuda, però va acabar guanyant 1-0 al Mallorca amb un gol de Rüdiger a la sortida d'un córner a 15 minuts pel final. Per cert, ahir va tornar a jugar Vinícius, que va completar una hora de partit. Avui, l'ocasió s'ho val i farem una primera tertúlia per parlar d'aquesta primera volta històrica del Girona. És a dir, el que farem és moure una mica i començar una mica més tard la tertúlia habitual, la tertúlia d'actualitat, avui amb la Concepció Baray, el Pere Mas, el Joan Julivert i el Tian Riba. I el que farem abans és, doncs, parlar amb Jordi Bosch, parlar amb Santi Segurola i parlar amb el narrador del Girona Juga RAC1, el Miquel Agut, d'aquesta bogeria històrica bestial que s'està vivint a Girona. Ahir també, per cert, es van jugar un Granada 2, Cádiz 0 i un Celta 2, Betis 1. I avui el Barça tanca la primera volta al Camp de les Palmes a 2:15 de la nit en directe a RAC1 i a Movistar La Liga TV. Vitor Roque ja està inscrit i és la gran novetat en la convocatòria de Xavi Hernández. 8 i 20, canviant radicalment de tema, hi ha notícies que ens porten a èpoques que francament preferiríem no reviure, però que són una realitat. Recomanacions de portar mascaretes, corbes que no es dobleguen, publicacions a les xarxes del Biocoms, recordeu, el Biocoms, i alertes perquè els hospitals i els CAPs estan gairebé col·lapsats per una onada de virus respiratoris. Aquesta és la situació que tenim ara mateix. És aquesta. Els professionals sanitaris demanen mesures urgents al govern per alleugerir l'atenció als centres arran de l'allau de contagis, sobretot de grip, que s'han escampat pel país les últimes setmanes. Els metges reclamen al Departament de Salut, per exemple, que habiliti un sistema per demanar la baixa per la grip de manera telemàtica. De fet, recorden que en plena pandèmia del coronavirus ja es va fer el mateix amb els casos de Covid. Els especialistes apunten que això ajudaria a donar una mica d'aire als CAPs i als hospitals, que ara per ara estan molt col·lapsats. Estan molt saturats, fins al punt que a diversos hospitals fins i tot han hagut d'atendre alguns pacients al passadís. Eudald Martínez.
Els professionals sanitaris alerten que amb aquestes condicions no poden garantir l'aïllament que caldria per evitar encara més transmissió. És el cas de l'Hospital de Terrassa, on ja han hagut de derivar alguns pacients a d'altres centres perquè no en podien atendre més. Ho ha explicat a RAC1 la delegada del Sindicat Metges de Catalunya, Neus Muñoz.
Perquè no podíem assumir pacients de baixa complexitat perquè tots eren de mitjana i alta complexitat. O sigui, que això no ens havia passat mai. Jo crec que sí que estem parlant d'una situació excepcional i de col·lapse.
L'onada de contagis també fa que els metges de la primària hagin de gestionar moltes peticions de baixes laborals, una feina que el vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Sallarès, creu que es podrien estalviar.
Aquest procés de la baixa i l'alta posterior és un tràmit administratiu que obliga en els metges de primària a fer molt, a dedicar-hi molt de temps, i segurament aquest temps no l'estan dedicant a l'assistència. Per tant, si ja ho hem fet, no entenc per què no podem seguir posant una solució definitiva.
Recorden que en plena pandèmia de coronavirus, el Departament de Salut ja va habilitar un sistema per fer el tràmit de manera telemàtica que atorgava baixes automàtiques de 5 dies.
Mentrestant, els metges i les autoritats sanitàries reiteren la seva crida a fer servir de nou la mascareta quan es tinguin símptomes de qualsevol virus respiratori. Qui ho ha fet ara és la Generalitat, que ho indica sobretot per les persones més vulnerables i pel seu entorn. Recorden que és una mesura molt efectiva per frenar l'augment d'aquestes malalties i evitar els contagis, sobretot pel que fa a la grip i al Covid, que, com dèiem, continuen omplint hospitals i centres de salut al país. De fet, segons el grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la Universitat de Barcelona, el Biocoms, la circulació i la transmissió de virus respiratoris ja s'ha tornat a situar a nivells molt semblants als que hi havia als centres hospitalaris abans de la pandèmia. A mig de tot plegat, avui el conseller de Salut, Manel Balcells, es reunirà amb el Sindicat d'Infermeres de Catalunya per intentar desencallar la vaga de les professionals de la infermeria. Precisament sobre el personal d'infermeria, a partir d'ara, també podran receptar ibuprofen i paracetamol per tractar la febre. El Ministeri de Sanitat ha ampliat el ventall de professionals que poden indicar-ne i autoritzar-ne l'ús de l'ibuprofen i del paracetamol. Encara en salut, un grup de científics han aconseguit crear un nou antibiòtic que seria eficaç contra un tipus de superbacteri mortal i que l'Organització Mundial de la Salut ha assenyalat com un perill. Es diu Lacinetobacter baumannii. Segons publica Nature, la zosurapaplina és un nou antibiòtic que supera les resistències d'aquest bacteri, per tant, serviria per fer-hi front. Ja s'ha provat amb èxit en ratolins i ara començarà la primera fase d'assajos clínics en humans. I un altre punt, per cert, de salut, en aquest cas de salut mental, perquè gairebé 3 milions de persones al conjunt de l'Estat han tingut alguna vegada pensaments suïcides. És el que assegura l'enquesta que Sigma 2 ha fet pel diari El Mundo. Concretament, el 56% dels ciutadans diu que té o ha tingut algun problema de salut mental, i d'aquests, un 15% admet que ha pensat alguna vegada treure's la vida. Això, extrapolat a la població general, serien uns 2,8 milions de persones, pràcticament 3 milions de persones. A més, segons el sondeig, el grup d'edat amb més problemes mentals és el que va dels 18 als 29 anys i les més afectades són les dones. Entre els joves, 3 de cada 4 reconeixen haver tingut problemes de salut mental. De fet, és la franja amb més incidència, però en totes les edats el sí supera el 50% amb l'excepció dels majors de 65. En aquest cas, la majoria diuen que no n'han patit mai. El trastorn més generalitzat entre els ciutadans és l'ansietat. Un 78% dels encastats admeten haver-ne tingut almenys una vegada, i el segueix la depressió, que haurien patit gairebé 6 de cada 10 persones encastades. 8:25, hem de tornar a parlar de Rosa Peral. Per què? Doncs perquè un jutjat de Tarragona l'ha imputat, i també ha imputat el seu pare, per ocultació de béns. Ho avança avui La Vanguardia, que detalla que l'autora del crim de la Guàrdia Urbana va cedir casa seva al seu pare només 6 dies abans, menys d'una setmana abans, que la condemnessin a 25 anys de presó per l'assassinat de la seva parella. I clar, quin era l'objectiu de fer això? Doncs estalviar-se la indemnització que havia de pagar la família de la víctima. Tots dos estan citats a declarar el 24 de gener a les 11 del matí. La sentència de l'Audiència de Barcelona deia que Rosa Peral i l'altre autor del crim, Albert López, havien de pagar conjuntament 885.000 euros als familiars de la víctima. La meitat corresponien al fill del mort. En cas de no tenir els diners, els haurien embargat les propietats fins a arribar a la quantitat. Per això, pocs dies abans de la condemna, Rosa Peral va citar un notari a la presó on estava tancada i va transferir la casa a son pare. També li va cedir el cotxe i d'aquesta manera Peral va passar a ser insolvent i es va alliberar de pagar la indemnització. Tot plegat ho va denunciar la família de la víctima en una querella que la jutgessa ara ha acceptat. Per tant, Rosa Peral haurà d'anar a declarar al jutjat d'aquí a 20 dies. Segons La Vanguardia, la seva advocada va demanar que pogués fer-ho des de la presó, però li han denegat. El delicte d'alçament de béns està castigat amb fins a 4 anys de presó i en cas que la condemnin s'afegiran els que ja estan complint, els que ja està complint per l'assassinat. Albert López, per la seva banda, sí que va entregar al jutjat de la seva propietat un pis a Badalona, que se subhastarà en els propers mesos. Per cert, que els Mossos han detingut al barri d'Horta, a Barcelona, el jove ingressat a un centre de menors que es va escapar durant una visita mèdica al Vall d'Hebron. Segurament recordareu el cas, en vam parlar bastant la setmana passada. El van aconseguir localitzar ahir a la matinada, una setmana després que s'escapés. La policia va trobar el noi en els entorns del mateix centre d'on va fugir. Durant la detenció, el jove es va resistir i va ferir lleument un agent. Ara ha de passar a mans de la Fiscalia de Menors. Recordem que el noi es va escapar dimecres de la setmana passada mentre el portaven a l'hospital. Va fugir emmanillat després d'agredir un dels policies i al cap d'unes hores van trobar les manilles en una zona propera al recinte. Per trobar-lo, els Mossos van desplegar un gran dispositiu que incloia fins i tot un helicòpter. I després de setmanes d'especulacions, aquesta matinada s'ha publicat el que es coneix com la llista Epstein. Què és la llista Epstein? Doncs són els documents que una jutgessa dels Estats Units ha desclassificat sobre el cas d'explotació sexual de menors protagonitzat per l'empresari pedòfil Jeffrey Epstein, que es va suïcidar, recordem, a la presó abans del judici l'any 2019, i també per la seva sòcia i amant Ghislaine Maxwell, que compleix una pena ara de 20 anys de presó. Concretament, la magistrada ha aixecat el secret de sumari sobre la demanda que una de les víctimes va presentar el 2015 contra Maxwell i que va acabar amb un acord extrajudicial. Ja havia anunciat que ho faria i això havia generat un gran enrenou mediàtic, sobretot per la possibilitat que hi apareguessin noms de famosos o persones influents, que estarien, per tant, vinculats amb la xarxa que abusava de noies menors d'edat a qui contractava, en principi, Jeffrey Epstein com a massatgistes. Doncs bé, la primera conclusió és que, de novetats, més aviat poques. I la segona és que, de noms, en surten molts. Però és molt difícil saber qui hi apareix perquè realment va cometre un delicte i qui ho fa de forma més circumstancial. Per tant, la sensació és que aquesta llista l'únic que provocarà és que continuïn les especulacions i que persones que no tenen res a veure amb això acabin enfangades perquè apareixen en un o altre document. Els noms fan referència a testimonis, a persones que van col·laborar amb Epstein, a amics o gent de qui l'empresari va parlar. Per tant, clar, això pot esquitxar pràcticament a tothom. Són noms que apareixen en declaracions o correus electrònics, alguns tan coneguts com el príncep Andreu d'Anglaterra, Bill Clinton, Donald Trump, Michael Jackson o Stephen Hawking. Això sí, a la majoria no se'ls acusa directament de cap delicte, és això que dèiem. Un dels qui en surt més perjudicat, com ja se sabia, és el príncep Andreu d'Anglaterra. En declaracions judicials, algunes de les víctimes, que eren menors, diuen que els va tocar els pits o que va abusar d'elles. Aquesta informació ja s'havia filtrat, però ara es poden llegir les declaracions de les víctimes. De fet, a Andreu ja el van denunciar per abús sexual, tot i que el cas es va tancar amb un acord en què la família reial britànica va pagar molts diners a la demandant per evitar una condemna. Un altre dels noms que ja s'havia relacionat amb Einstein és el de Bill Clinton. Segons les declaracions d'alguns testimonis, l'expresident dels Estats Units eren algunes de les festes organitzades per Einstein i el mateix empresari hauria assegurat a alguna de les víctimes que a Clinton li agradaven les noies joves, literal. Tot i així, els documents, ara per ara, no es diu directament que cometés Bill Clinton cap il·legalitat. Tampoc es relaciona amb cap delicte un altre dels expresidents nord-americans més vinculats a Einstein, que és Donald Trump. Sí que es parla, però, d'una gran relació entre tots dos empresaris, però una de les víctimes assegura que no la van obligar a tenir relacions amb Trump. Aquests són alguns, per tant, dels noms més habituals al voltant del cas, però també n'apareixen d'altres que, clar, no deixen de ser sorprenents. És el cas de Michael Jackson, per exemple, de qui només es diu que era amic d'Epstein i que estava present a una de les seves festes. La denunciant, però, diu que no hi va haver cap relació. El mateix passa amb el mag David Copperfield. En aquest cas destaca que Copperfield hauria preguntat a una de les noies a qui Epstein explotava si era conscient que la pagaven perquè portessin altres noies a la mansió. I encara més sorprenent, aquest segurament és el més sorprenent de tots, el del científic Stephen Hawking. Apareix en un correu de Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell en què li demana que l'ajudi a desmentir que Hawking hagués participat en una orgia amb menors. També hi surten Oprah Winfrey i Naomi Campbell, a les quals ja s'havia associat amb el cas, a més de professors de Harvard, models o el president de l'organització Pritzker, entre d'altres. Com dèiem, en els propers dies, i n'estarem molt pendents, es publicaran encara més documents sobre el cas i veurem si serveixen per acabar d'aclarir qui formava part de forma delictiva d'aquesta xarxa i qui simplement doncs, passava per allà. Passen dos minuts de 2:15 del matí. El govern espanyol veu indicis de delicte en el cas de presumptes encobriments de positius per part de l'Agència Espanyola Antidopatge. Ahir us ho explicàvem. L'Agència Mundial contra el Dòping té la Comissió Espanyola en el punt de mira després d'haver amagat presumptament alguns casos de positius en atletes. I ara és el govern espanyol qui ha mogut fitxa i ha alertat de la gravetat de la qüestió. El president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, ha explicat al País que el Ministeri té una denúncia sobre la taula relacionada amb aquests casos de dopatge no sancionats i que és prou greu, diu, per sospitar que l'Agència Espanyola Antidopatge ha comès un delicte amb l'encobriment de positius. El secretari d'Estat per l'Esport afirma que es reunirà amb el seu Consell per valorar la figura de José Manuel Terreros, que és el president de la Comissió Estatal, però alhora afirma que el CCD no pot fulminar-lo. En paral·lel, la Fiscalia ja estudia el cas. També Uribes espera que el Ministeri Públic es pronunciï aviat, però avisa que no és necessari que hi trobi cap delicte per promoure almenys canvis en la seva presidència. Vinga, anem amb política, informació política. No hi ha hagut sorpresa i tal com era d'esperar, les dretes s'han abraonat sobre la llei d'amnistia. Ahir va acabar el termini per presentar-hi esmenes a la totalitat i PP i Vox no es van quedar de braços plegats i fins i tot van anar més enllà apuntant contra els partits independentistes. I de quina manera? D'una banda, el Partit Popular proposa dissoldre els partits i les organitzacions que promoguin declaracions d'independència i referèndums o consultes il·legals. Una esmena que també inclou la reforma del Codi Penal per recuperar els delictes de sedició i malversació. I d'altra banda, Vox proposa crear un nou delicte que castigui les negociacions amb condemnats, processats i pròfugs de la justícia. Les esmenes es votaran al Congrés dels Diputats la setmana que ve, però ja anunciem ara que no tenen opcions de prosperar. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, el Partit Popular vol modificar el Codi Penal per recuperar els delictes de sedició i malversació i crear nous tipus penals que agrupen en el que anomenen delictes de deslleialtat constitucional. El portaveu parlamentari dels Populars, Miguel Tellado, ho explica, diu que la proposta pretén rearmar l'Estat.
Tipificando también los referéndums o consultas ilegales y promoviendo la disolución de las organizaciones o persones jurídiques que incurran en cualquiera d'estos delitos.
Aquests delictes contemplarien penes d'entre 5 i 10 anys de presó per les persones que facin actes preparatoris dirigits a promoure la independència o fer referèndums i consultes il·legals. Vox va més enllà i proposa crear un delicte que castigui amb penes d'entre 6 i 10 anys de presó a qui negociï amb condemnats, processats i pròfugs de la justícia que hagin comès delictes contra la Constitució. Les dues esmenes es votaran seran dimarts que ve al ple del Congrés.
Gràcies, Roger. Sobre aquest tema, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista del Periódico i col·laboradora del Món a RAC1, Pilar Santos.
Els populars proposen endurir el Codi Penal per perseguir delictes que impliquin deslleialtat constitucional. Plantegen penes de presó per declarar la independència i la dissolució dels partits polítics que promoguin referèndums il·legals. Una idea aquesta que ni tan sols li va passar pel cap a Mariano Rajoy. Després de la derogació de la sedició i l'impuls de l'amnistia, el PP té tot el dret de voler, com ells diuen, rearmar l'Estat. Però la realitat és que fa anys el procés independentista es va posar en marxa malgrat les penes de sedició. La realitat és que els polítics que han passat per la presó i una part important de catalans continuen demanant un referèndum. L'Estat no pot respondre només amb el Codi Penal. Pedro Sánchez està explorant una nova via. El líder del PSOE té oportunitats per demostrar que una majoria d'espanyols recolza el que està fent. Es podrà veure a les eleccions gallegues el mes de febrer i a les europees al juny. I si no ho aconsegueix, tindrà les catalanes. Segons quin resultat tregui el PSOE, el PP, ja no dic Alberto Núñez Feijóo, haurà de canviar de discurs.
Gràcies, Pilar. I, mentrestant, Santiago Abascal es fa creus que a l'esmena el PP hagi demanat il·legalitzar els partits independentistes després d'haver-hi negociat. A través de Twitter, el líder de Vox qualifica d'increïble que el Partit Popular intenti dissoldre formacions com Esquerra i Junts després que ahir La Vanguardia avancés la trobada que hi va haver a l'estiu entre Albert Batet i Josep Rius per part de Junts i Daniel Cirera per part del PP. Aquesta trobada ha provocat una nova baralla també entre populars i socialistes, l'enèsima. En les últimes hores, diferents ministres han sortit públicament a carregar contra el PP. Per exemple, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Demandamos, exigimos que sean transparentes qué pusieron sobre la mesa y que sea fijado absolutamente transparente. No sé qué opinará Ayuso, qué opinará Aznar sobre esas reuniones, ¿no? Pero a diferencia de algunos que se rasgan las vestiduras acusando a otros de actuar de fuera de la Constitución, el partido lo hace dentro de la Constitución y con transparencia, y son otros los que engañan, los que esconden, los que se conocen reuniones posteriormente.
I el PP, des de Madrid, intenta calmar els ànims i rebaixar el nivell d'aquesta reunió amb Junts que avançava la Lola García ahir a La Vanguardia. De fet, s'agafen a les paraules de Daniel Cirera aquí al Món a RAC1 per dir que no va ser cap negociació entre les dues parts. El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ho qualifica d'un simple cafè i aprofita per tornar la cleca al PSOE.
Estamos hablando de un café. Si ese café se convierte en toda una negociación, no se sabe muy bien de qué, yo tengo que decirle que poco más le puedo decir sobre ese asunto. Mira, aquí el único que ha llegado a negociaciones y acuerdos con Junts es el Partido Socialista. Y la moneda de cambio fue entregar el Estado de Derecho a cambio de 7 votos.
Però què és el que va dir Daniel Cirera al Món a RAC1? Doncs que sí, que van trobar-se per fer un cafè, ell concretament va beure una aigua, va dir, i que en aquesta reunió es volia explorar un possible pacte per investir Alberto Núñez Feijóo. Ara bé, Cirera va deixar clar que des d'un bon inici ja va veure que seria impossible.
Si nosaltres haguéssim acceptat allò que Junts demanava a nosaltres i va demanar al PSOE, si l'hagués acceptat avui Alberto Núñez Feijóo, probablement podria ser president del Govern d'Espanya, però és que nosaltres no estem aquí per obtenir una cadira, sinó per millorar la vida de la gent.
El que no va deixar clar Cirera és qui va demanar la reunió. Sí que va assegurar que Feijóo no estava al cas d'aquesta trobada. Tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el director d'Infolibre i col·laborador del Món a RAC1, Daniel Besteiro.
Hay quien dice que el conflicto en Cataluña no se arreglará hasta que la derecha española se lo proponga y deje de hacer de él un arma electoral. Qué curiosa manera de avanzar, por ser diplomático, resulta la reunión revelada ayer por Lola García en La Vanguardia y explicada por Daniel Cirera en este programa. Curiosa por arriesgada, porque no es la primera que conocemos, porque el PP rechaza que Sánchez no solo pacte, que también, sino tan siquiera hable con partidos independentistas, y porque es una ingenuidad. Feijóo no puede estar en misa y repicando, abrazándose a la ultraderecha y acercándose al independentismo por si suena la flauta. ¿Qué esperaba? ¿Engañarlo? El PP se merienda la cena. No hay duda de que la amnistía le brindará en el medio plazo prometedoras posibilidades de pactos, pero solo si supera el cortoplacismo apocalíptico, que no se tragan más que los suyos, con suerte, que desde luego no son mayoría. De momento cuesta vislumbrarlo por su matrimonio con Vox. De momento eso significa una temporada en la oposición.
I pel que fa a la polèmica pel ninot de Pedro Sánchez apallissat davant la seu de Ferraz, tenim novetats. Avui, El Independiente assegura que la persona que hi va anar a declarar davant la policia, l'encarregat de coordinar la recollida de diners per finançar la protesta, és un home de palla. Segons el mitjà, hauria d'haver estat Pablo González Gasca, que és un dels líders de l'organització Revuelta, responsable de màrqueting digital de Vox, i aquí s'ha vist freqüentar ambients neonazis. Pablo González Gasca. Aquesta és la persona que demanava els permisos a les concentracions anteriors, però la nit de Cap d'Any ho va fer un home sense vinculació en cap entitat política, Antonio Martínez. Ell va ser qui va comunicar l'acte a la delegació del govern espanyol a Madrid. La policia creu que no és casualitat i que des de Revuelta li van demanar que ho fes ell per cobrir-se les espatlles i protegir González Gasca, que és de Vox, quan ja sabien que colpejarien i penjarien el ninot a Pedro Sánchez. Això quadraria amb el que va dir Martínez ahir davant la policia, precisament. L'home se'n va intentar exculpar i va minimitzar la seva participació dient que es va limitar a fer un favor, als organitzadors.
A mi los de Revuelta me pidieron el favor y lo hice.
Doncs això. A més, va explicar a la policia que la nit del 31 de desembre no va anar al carrer Ferraz perquè no es trobava bé. I encara un detall més sobre la vinculació de Vox amb aquesta protesta que cueja i que omple informatius i editorials i tertúlies a Madrid. Avui El País explica que una de les persones que va finançar l'acte va ser l'eurodiputat de l'extrema dreta, Germán Terch, que d'una manera o altra sempre apareix amb tots els fregats. Va donar 100 euros dels 20.000 que es necessitaven per celebrar el Cap d'Any a Ferraz. Dinou minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Atenció a tots els que teniu previstos viatges els propers dies, perquè la vaga dels treballadors de terra d'Iberia es manté després que ahir una nova reunió entre la companyia i els sindicats acabés sense cap acord. I ara, per tant, sembla que ja és bastant definitiu. Recordem que l'aturada afectarà de ple l'operació tornada a les vacances de Nadal i Reis als aeroports de tot l'estat. Si no hi ha canvis d'última hora, la vaga es farà entre demà i el proper dilluns. Els treballadors del handling d'Iberia, és a dir, els que carreguen i descarreguen maletes dels avions, els continuen sense fer el pes les condicions que els planteja l'aerolínia. Reclamen que Iberia gestioni directament el servei i que no l'externalitzi. La vaga ha provocat la cancel·lació de gairebé 450 vols i afecta més de 45.000 passatgers. Tot i això, Iberia assegura que ja ha trobat una solució pels 90% dels clients afectats. Per tant, tranquil·litat, almenys a priori, perquè amb les companyies aèries mai se sap. A un 80% els ha recol·locat en altres vols, mentre que a un 10% els hi ha retornat els diners. I en aquesta ràdio, aquí a RAC1, estem d'enhorabona, perquè un dels editors de la casa, el Marc Giró, ha guanyat el Premi Nacional de Comunicació del 2024.
Per majoria del jurat s'atorga el Premi Nacional de Comunicació, algú que a aquesta hora està fent un programa en directe, a veure si ens està seguint i ho sent, és Marc Giró i Costa.
El govern ho va anunciar ahir al migdia, com sentíem, mentre el Marc preparava el vostè primer. El jurat li ha concedit perquè, segons ells, Giró ha incorporat, amb un llenguatge proper i distès, temes que no es tracten als programes d'entreteniment normalment, i sobretot perquè ha normalitzat la informació sobre la cultura. Doncs sí, el jurat també considera que el periodista ha creat una marca pròpia que barreja frivolitat i humor i que s'ha convertit en un referent als mitjans catalans. Giró va agrair el reconeixement d'aquesta manera.
Escolta, doncs estic contentíssim. Fixa't tu que vaig a premi per mes. Ja estic esperant a veure el mes vinent, el mes de febrer, que jo crec que em donaran la cruz d'Isabel la Catòlica, alguna cosa d'aquestes, i pel següent tinc ja l'Òscar. O sigui, això perquè és una cosa imparable. He trucat a la meva fusteria perquè em faci una bona estanteria que resisteixi bé, perquè tots aquests premis pesen un quintal. M'he desapuntat també del gimnàs, perquè si te'n poses una a cada banda fas bíceps, m'entens? I fantàstic.
Té tota la raó. Des d'aquí, Marc, la més sincera enhorabona, i és que te'ls mereixes tots els premis, i de debò que de tots els que es vagin inventant, segurament també te'ls hauries d'endur tots. Enhorabona, Marc, de part de tot l'equip del món a RAC1. A banda d'ell, el govern també ha guardonat la periodista de TV3, Txell Feixas, amb el Premi Nacional de Periodisme per la seva tasca rigorosa, valenta i compromesa. El jurat n'ha destacat la seva trajectòria en la cobertura de conflictes. Per tant, enhorabona també a la Txell Feixas, també un premi més que merescut. Els premis es lliuraran el 22 de gener en un acte que servirà per inaugurar la celebració dels 100 anys de ràdio a Catalunya. D'aquí a pocs minuts, de fet, un quart d'hora, mal comptat, a les 9 del matí arriba a Netflix La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona.
Pregunto para quién serán esas imágenes.
La pel·lícula arriba a la plataforma després d'haver passat ja per les sales de cinema, tot i que qui vulgui encara la pot anar a veure en pantalla gran, i us asseguro que val la pena. És una pel·lícula d'aquelles que segurament el millor exercici seria anar al cinema, veure-la en pantalla gran, gaudir-la i després tornar-la a mirar a casa amb una pantalla una mica més petita a través de Netflix. La Sociedad de la Nieve és un dels llargmetratges preseleccionats per optar al premi a la millor pel·lícula estrangera als Oscars. Ja ho sabeu, si narra l'accident d'avió d'un equip de rugby als Andes als anys 70 en què van morir 29 persones i en van sobreviure 16. També està preseleccionada en tres categories tècniques: música original, maquillatge i perruqueria i efectes especials. I dilluns sabrem si s'endú o no el Globus d'Or a millor pel·lícula en llengua no anglesa. Fa uns dies, Jota Bayona va ser aquí al Món RAC1 amb el Basté i va explicar que el que més li va costar del rodatge de la pel·lícula va ser mantenir-se fidel al llibre en què es basa.
Això era el difícil, no? Com el més difícil, com portar al guió primer i després a la pantalla aquesta capa tan més filosòfica, més espiritual, que fa que la història sigui gegant, perquè tu et projectes i et veus a tu mateix, no?
Bayona també va assegurar que estava emocionadíssim per haver pogut donar als supervivents l'oportunitat de donar les gràcies. Mentrestant, han denunciat insults racistes cap a quatre de les nenes del col·legi de Sant Ildefonso que van participar al sorteig de la loteria de Nadal. Són comentaris que diversos usuaris van escriure en una publicació en què les nenes explicaven com preparaven el sorteig.
Lo más fácil, nada. Nada. Y lo más difícil son números cortos.
El vídeo el van penjar l'agència de notícies Europa Press a Twitter el 10 de desembre i de seguida es va omplir de comentaris fent referència a l'origen de les nenes o al seu color de pell. Ara el col·lectiu Afrofèmines els ha portat a la fiscalia perquè considera que podrien suposar un delicte d'odi. L'entitat recorda que són menors d'edat i que, per tant, són especialment vulnerables. I afegeix que alguns dels comptes que van fer els comentaris tenen trets clarament neonazis, franquistes o extremistes. Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Més coses. A la ciutat de Lleida demanen 17 anys de presó per un jove acusat de violar una menor d'edat amb discapacitat reconeguda del 55%. Tot plegat va passar a la canalització del riu Segre l'any 2020. L'acusat es va aprofitar de la condició de la noia per amenaçar-la, portar-la fins a un lloc on no passava gent, baixar-li els pantalons i la roba interior i forçar-la. El judici se celebrarà d'aquí una setmana. Anem cap a Lleida perquè en té més detalls la Karen Alfonso.
L'acusat li va agafar el mòbil i li va dir que mantindrien relacions sexuals. Aprofitant la seva discapacitat reconeguda del 55%, va portar-la fins a una zona allunyada i amb vegetació de la canalització del riu Segre a Lleida. Un cop allí, li va baixar els pantalons i la roba interior i la va penetrar sense parar, tot i que la noia li demanava que ho fes. Després d'agredir-la, el noi es va quedar al mòbil de la víctima i la va amenaçar en tirar-la al riu si contava el que havia passat. Per tot, la fiscalia demana 17 anys de presó, 10 de llibertat vigilada sense poder apropar-se a menys de 500 metres de la víctima i una indemnització de 7.000 euros. El judici està previst que celebri el pròxim dijous 11 de gener i l'acusat està en presó preventiva des del 2023.
En plana internacional, un centenar de persones han mort i més de 200 han acabat ferides a l'Iran en una doble explosió en un cementiri. Va passar ahir durant un homenatge al general Qasem Soleimani, qui va ser el cap de la Guàrdia Revolucionària del país i que va morir durant un bombardeig dels Estats Units ara fa 4 anys. Les autoritats encara investiguen si tot plegat va ser un atemptat o una explosió fortuïta, però, sigui com sigui, el govern iranià ha promès que hi haurà una resposta contundent. Ara per ara, sense assenyalar culpables. I a tot això, l'Iran assegura que l'assassinat d'un dels alts càrrecs de Hamas aquest dimarts al Líban demostra que Israel no ha aconseguit els seus objectius a Gaza. I adverteixen que l'estat jueu és una veritable amenaça per la seguretat i la pau mundial. Qui també ha reaccionat a l'assassinat del número 2 de Hamas, Saleh al-Arouri, és Egipte. El país ha aturat el seu rol com a mediador entre Israel i palestins arran del crim. Aquesta ha estat una de les primeres conseqüències internacionals de l'atemptat. Tot plegat mentre continuen creixent el nombre de víctimes a la franja de Gaza. El degoteig és constant. En les últimes 24 hores han mort 128 persones i hi ha hagut més de 260 ferits per atacs israelians. Això ha fet augmentar el total de víctimes mortals a més de 22.300 i els ferits a més de 57.000 des de l'inici del conflicte. I anem al Japó, on realment han entrat el nou any amb molt mal peu. Les autoritats japoneses intensifiquen les tasques de recerca per trobar supervivents sota la runa després del terratrèmol de l'1 de gener i les rèpliques posteriors, que han deixat ja 73 víctimes mortals. A les últimes 24 hores s'han trobat 10 cadàvers més i les autoritats han confirmat que encara hi ha una cinquantena de desapareguts. Pel que fa a la topada entre els dos avions d'abans d'ahir, que va deixar 5 morts, a les últimes hores s'ha sabut que l'aeronau de la Guàrdia Costanera no tenia permís per ser a la pista de l'aeroport de Tòquio. És el que es conclou de les primeres comunicacions que s'han recuperat dels dos avions i que contradiuen la versió del pilot supervivent. Japan Airlines sosté que el seu aparell va confirmar l'aterratge amb la torre de control sense que constés cap incidència a la pista. I per si tot això no fos prou, a banda d'aquestes dues desgràcies, ahir van morir 4 persones apunyalades mentre viatjaven a bord d'un tren a Tòquio. L'agressió va passar a un dels districtes més concorreguts de la ciutat. Els mitjans locals apunten que els serveis d'emergència van traslladar a un hospital les 4 persones ferides i que la policia va detenir l'agressor, una noia d'uns 20 anys a qui van enxampar amb un ganivet a la mà. Queden 10 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Encara ens queden diverses coses per explicar-vos, com per exemple que per primer cop a la història, un ésser humà ha aconseguit passar-se un joc al qual segurament tots o pràcticament tots hi haureu jugat almenys una vegada i que no us haureu ni plantejat que aquest joc podia tenir final. Doncs es veu que sí. Ara us explicarem. I també us explicarem que una artista mundialment coneguda, vinguda menys, és veritat, ha anunciat que no tornarà a treure cap cançó més, que continuarà composant, però que ho farà per amics i familiars. Ara, de seguida, aquí al Morra.
Bonito planxa volta i volta, pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
Barat al forn amb verduretes.
Pim-pam! Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
A CEPSA, tots els nostres clients són de 10. Per això, siguis particular o professional, tenim una promo de 10 per tu. Uneix-te a CEPSA Go o esterressa a CEPSA i et donem 10 euros de regal de benvinguda. I si ja n'ets client, estalvies 10 cèntims litre en els proveïments. Vine a CEPSA i emporta't ja els 10 euros. Consulta condicions a cepsa.es.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
8:53, continuem aquests apunts imprescindibles per anar pel món, aquí al món RAC1. Orange assegura que ja ha solucionat els problemes que en les últimes hores han deixat sense internet a milers i milers de clients a tot Espanya. Les incidències van començar ahir a la tarda, quan els usuaris que tenen contractada aquesta companyia telefònica van notar com o bé la connexió els anava molt lenta o bé directament els llocs web no carregaven. Tot plegat arran d'un ciberatac que va fer caure el servei a tot l'estat. És el que va explicar la mateixa empresa a través de Twitter. Tot i això, Orange assegura que els hackers no han aconseguit robar dades personals dels clients. Per tant, calma i tranquil·litat. Diuen que la seva intromissió només va fer que la navegació fos lenta. Cap a les 8 del vespre van comunicar que els problemes estaven pràcticament resolts. Anem a posar una mica de música. Britney Spears anuncia que no tornarà a la indústria musical. A A través d'un missatge a Instagram, l'anomenada princesa del pop ha deixat clar que ni està preparant cap disc nou, com s'estaven especulant les últimes setmanes, ni té intenció de tornar a treure cançons, a llançar cançons. El missatge de Spears és categòrica quan afirma que mai tornarà a la indústria musical. No descarta, això sí, seguir escrivint cançons per altres cantants, com diu que ha fet els últims anys. Britney Spears va publicar l'últim disc d'estudi fa 8 anys i des d'aleshores només ha reaparegut en dues col·laboracions, l'any 2022 amb Elton John i l'any passat amb el músic i productor Will.i.am. Aquest ídol, aquesta ídol del pop durant els anys 90 ha estat centrada els últims anys en deslligar-se de la tutela legal que el seu pare va mantenir durant 13 anys quan ja era adulta, una lluita judicial i familiar que Spears va guanyar, per sort, fa 3 anys. Uns altres que han tornat a trencar són els Rage Against the Machine. El bateria de la banda, Brad Wilk, ha anunciat que el grup cancela definitivament la gira de reunió i que ni ell ni els seus companys tornaran a fer gira o a tocar en directe. Rage Against the Machine, una de les bandes més influents del rock durant els anys 90, va tenir una primera separació l'any 2000 quan el seu cantant va decidir abandonar el grup. El 2011 el grup va reaparèixer de manera efímera i el 2020 va anunciar una gira que ha anat cancel·lant les dates programades a causa d'una lesió del cantant fins que ara que sembla que la decisió ja és completament definitiva. Qui sí que tornarà, malgrat que és mort, és Elvis Presley. Right, like I said, it's gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting up. Al novembre s'estrenarà a Londres Elvis Evolution, un espectacle on el rei del rock reapareixerà dalt d'un escenari en forma d'holograma. Aquest Elvis digital de mida real s'ha creat a partir de milers de fotos i vídeos del cantant. Aquest espectacle immersiu també es podrà veure després a Las Vegas, Tòquio i Berlín. I afegim encara una notícia musical més, perquè Ryan Adams ha començat l'any publicant 5 discos de manera simultània. El músic, que l'any passat ja va publicar 3 discos nous, ha començat el 2024 sorprenent, amb 5 discos més. Un és la versió en directe del seu disc Prisoner, però els altres 4 el formen cançons inèdites com aquesta Too Late del disc titulat Heath Wave o aquesta altra de només 45 segons. Una cançó titulada Rat Face i que forma part del disc titulat 1985 i que conté 29 cançons d'estil més punk i moltes curtes que van dels 34 segons als 2 minuts i mig. Ryan Adams s'autoedita els discos des que fa 3 anys el van acusar d'haver abusat emocionalment i sexualment de diverses dones i la seva discogràfica va decidir trencar el contracte amb ell. I atenció als fans de Joc de Trons, quan queden 3 minuts per arribar a les 9 en punt del matí, perquè el seu creador, l'escriptor George R.R. Martin, ha anunciat que HBO està treballant en noves sèries de la saga. Després d'haver llançat la prequela La Casa del Dragón, ara la plataforma treballa en 3 projectes d'animació. Són spin-offs de noves històries de l'univers de Joc de Trons. Un d'ells, per exemple, és Nine Voyages, que explicarà els viatges legendaris de Corlys Velaryon, que és el personatge de La Casa del Dragón conegut com a serp marina. Martin diu que fer-les amb persones de carn i ossos seria massa car. I aquesta nit ha mort Arevalo.
Un amigo mío estaba esperándome en el gimnasio y estaba allí comiéndose una bolsa de pipas. Las pipas, ya sabes, gente, las grandes...
L'humorista Francisco Rodríguez Iglesias, Paco Arevalo, tenia 76 anys i ha mort a casa seva, a València, després que els últims dies empitjorés el seu estat de salut. Segons ha avançat el diari Les Províncies i la revista Semana, el fill de l'artista l'ha trobat mort al seu pis. Arevalo va néixer a Madrid l'any 1947 i va començar la seva carrera d'humorista fent de torero còmic al costat del seu pare, que també era comediant. Després va engegar la seva trajectòria en solitari i va gravar una trentena de cintes entre els anys 70 i els 80 que es podien aconseguir, per exemple, les benzineres. Més tard, Arevalo va debutar al món del cinema amb la pel·lícula Su Majestat la Risa, tot i que la popularitat li va arribar l'any 1983 amb col·laboracions setmanals en programes com Un, dos, tres, responde otra vez. I si heu jugat alguna vegada al Tetris, us sorprendrà molt aquesta notícia. Ho dèiem abans, un nen de 13 anys és el primer ésser humà que ha aconseguit passar-se el joc complet. Fa més de 25 anys que es va estrenar a la Nintendo original, però mai ningú havia pogut acabar-lo fins ara. Ho ha fet Willis Gibson, un nen prodigi d'Oklahoma i de només 13 anys, que, a més, s'ha passat el joc en només 38 minuts. Fins fa poc es creia que el Tetris acabava al nivell 30, però el jove jugador va arribar fins al 157. Un cop arribats a aquest punt, Willis, que estava retransmetent la partida en directe a YouTube, va veure com el joc es congelava i deixaven de caure blocs. L'únic